Seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. D'entrada demano disculpes per la veu, tinc aquest refredat fantàstic, així que no patiu per mi, que estic refredat, és a dir, que estic com tots. Superrefredadíssim en aquest cas, eh? Jo sóc, a part de tot això, tinc d'aquestes aplicacions que et van mirant la salut i tot això, quan dorms, quants passes fas, quanta aigua beus, etc etc. I ara hi ha màquines fantàstiques. Quan màquina em refereixo a mòbils. Mòbils fantàstics que ara et venen i la gran publicitat que fan les diferents companyies és que tenen 5G. 5G. El 5G, la xarxa 5G, estarà teòricament desplegada cap al 2000, entre el 2025 i el 2027. Estarà acabada de desplegar aquesta xarxa 5G, que és un pas endavant en la velocitat de dades dels mòbils, no? Tot anirà molt més ràpid, totes les pàgines web carregaran molt més ràpid, podràs pujar vídeos a TikTok molt més ràpid, podràs fer aquests ballats, coreografies molt més ràpides, tot molt més ràpid, no? Però, clar, el meu mòbil no té 5G, com segurament molts dels vostres. No té 5G, té 4G. I jo estic dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo visc al Prat de Llobregat, però treballo al centre de Barcelona, on, teòricament, la cobertura ha de ser fantàstica. Ara us dic una cosa. Moltes vegades, a prou feines, tinc 4G. Moltes vegades amb prou feines tinc 4G. Se'm posa la H i aquestes qüestions de dades. Segurament igual és per la xarxa, per la companyia, etc etc. Amb això vull dir que molta gent m'està dient tinc mòbil 5G, m'estan venent un mòbil 5G quan encara no hi ha 5G de forma clara i extensa per tot el país. És una d'aquestes coses que té la tecnologia, que possiblement et venen abans el producte abans que estigui absolutament instal·lat. Jo, possiblement, una de les qüestions que seria clara seria aquesta situació i aquesta bogeria per la velocitat i aquesta bogeria per un internet que cada cop se'ns està menjant l'ànima directament, si em permeteu l'expressió. En un moment, si pareu a fer una reflexió, si demà ens quedéssim sense cobertura, si ens quedéssim sense cobertura, que no sense internet, sense cobertura, el drama seria fantàstic. És a dir, obriríem el programa, no jo, l'obriria l'estimat Carlos Herrera, a primera hora, parlant del caos, si no hi hagués una cobertura. Possiblement depenem un pèl gran massa de tot això. Però, i si tot això cau? Llavors, què passa? Bon dia, sóc el José Miguel Cruz i això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. El temps, la fresqueta està clara, no? Les temperatures, és veritat, encara que no ho sembli, es van recuperant, eh? Però de mica en mica, i la sensació de fred és importantíssima, continuarà aquesta sensació de fred. No s'esperen grans pluges, alguna gotellada, alguna nevada cap a la Vall d'Aran, i això sí, l'estat de la mar continuarà sent protagonista i alerta per l'estat de la mar. A veure què passa, perquè de retruc la borrasca Juliet, que està fent mal i està donant canya a Balears, doncs de retruc ens envia alguna cosa. D'entrada, ventades i mala mar. I això sí, fred, i el fred continuarà, sobretot de cara al que queda de dia i sobretot per la nit i matinada. Abrics, en aquest cas, eh? I ara a veure com tenim l'estat de la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs parlem en general de relativa calma, però vull comentar-te un parell d'incidències. Mm-hmm. Per una banda, ja ho tindrem present, aquest tall de la C-58, de la carretera C-58 de Vacarisses. Ahir a la tarda vespre es van produir uns despreniments. Doncs bé, la via continua tallada, s'ha d'acabar d'assegurar la zona i es fan desviaments per vies alternatives. Ara, com que ha baixat el volum de trànsit, no hi ha grans retencions, però sí que hi ha petits trams d'aturades just en els punts de desviament. Per tant, que consti, continua tallada aquesta C58 a Vacarisses en totes dues direccions i sembla que encara en tenim per algunes hores. També deixem destacar-te l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2. Aquesta via, durant les darreres hores, hi ha hagut un parell d'incidències, algunes encara s'han d'acabar de resoldre. En fi, en direcció a Barcelona hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a la zona de Cornellà. Això, com et deia, l'autovia 2 d'entrada a Barcelona. Però també hi ha problemes de sortida. Aquí parlem de 4-5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Feliu, direcció a Martorell, tot plegat en aquesta autovia 2. És cert que, a banda d'aquests dos punts que t'he comentat, a la resta de la xarxa viària parlem de situació còmoda i fluida.
Roger, moltes gràcies. Cuida't.
Bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán.
Hem parlat moltes vegades en aquest programa de la manca de relleu generacional en els diferents oficis. Parlaven, evidentment, de la pagesia. Va ser la primera que va donar l'alarma, l'alerta sobre tot això, sobre les mancances i la manca de relleu generacional per manca d'expectatives, a la pagesia, en aquest cas. Parlaven dels metges, sobretot quan hi ha una jubilació massiva dels metges del baby boom. Clar, no hi ha un relleu total i segurament les condicions són més atractives a altres comunitats i fins i tot a altres països. I també ja dins del context de la sanitat, les llevadores. La falta de llevadores a Catalunya comença a tenir conseqüències. Aquest any ha tancat el centre de naixement de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell per aquesta falta de llevadores, per exemple. Aquesta casa de parts naturals de l'Hospital de Martorell va obrir el 2017, també pionera a Catalunya, i ha atès a 380 naixements. Ha tancat per la marxa de 5 llevadores. Per atendre un part natural és necessari que hi hagin dos llevadores per part. A Catalunya, aquí les xifres són que hi ha 23 professionals per cada 100.000 dones, quan la recomanació i la mitjana europea és de 69 llevadores per 100.000 dones. En concret, hi ha 1.480 llevadores, i de les quals 711 es jubilen abans del 2026. L'any passat ja es van jubilar 190 i es van formar 73. Per tal, sol es va cobrir un 38% de les places vacants. Clar, això, tenir llevadores, això no és d'avui per demà, d'aquestes places. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel. En aquest cas, demostro que ets una persona. Estaves parlant del tema del 5G i també de la intel·ligència artificial, però el teu refredat és la constatació de la humanitat. Però clar, no refredarà mai, no, la intel·ligència artificial?
Em sembla que no, encara que cada cop més la intel·ligència artificial li queda molt per ser una mica intel·ligència i menys artificial. Li queda camí en tot això,
La gran pregunta és, tot això serà per millorar, no?
Espero que sí.
He fet una coma, per millorar, coma, no.
Jo, com tota la vida, Sergi, jo crec que les tecnologies venen a ajudar, però tota la vida va en funció de com s'utilitzi.
És clar que sí.
El tema llevadores...
Un tema que ja n'han parlat, sí.
Sí, el tema llevadores no sé com ho tenim. Malament, perquè mancant fan falta 7.000 llevadores a Espanya, com a mínim, no?
Sí, a Catalunya el dèficit és molt important. L'acabes d'anunciar, doncs, amb aquestes xifres. Recordem que per ser llevadora o llevador has d'estudiar, doncs, a la Facultat d'Infermeria 4 anys més un any de preparació d'examen. Una vegada ja has aprovat aquest examen i ja tens plaça, pots escollir hospital dins del que serien les ofertes dels hospitals públics d'Espanya, i serien 2 anys de proves. Per tant, doncs, és un recorregut llarg, és un recorregut formatiu, és un recorregut, doncs, que requereix esforç, i hi ha un dèficit a Catalunya important. A més, aquest dèficit s'està cobrint parcialment amb centenars de llevadores de la resta d'Espanya que venen a treballar a Catalunya per les places disponibles. És el cas, doncs, de la veu de les llevadores. Ara n'aportem una, després en pot haver una altra. Per exemple, Marta Rivilla, de 27 anys, natural de Sevilla. Des dels 23, a dir, fa 4 anys, està vivint a Sabadell, treballa a l'hospital d'aquesta localitat. I sí que li va estranyar, amb la seva arribada, la falta de llevadores nascudes a Catalunya.
Sí, la verdad que sí. O sea, supongo que será un poco eso que has comentado, ¿no? De que sé, tengo oído que hubo como una temporada en la que no hubo formación de matronas. Entonces es verdad que sí, bueno, pues ahora empiezan a haber jubilaciones y tal, y no están aumentando las plazas en proporción a lo que se necesita, pues que obviamente haya una falta, ¿no? Entonces, bueno, sí, no. Aquí trabajo, desde luego, no falta.
Treball no falta. Des de l'Associació Catalana de Llevadores o des de l'Associació Catalana per un Parc Respectat demanen que hi hagi aquest increment, perquè el seu lema és: per canviar de món avança de canviar la manera de néixer. Perquè, a més, també hi ha un altre problema afegit. Moltes vegades, doncs, per qüestions vitals, de família, de la proximitat, moltes de llevador i llevadores que venen a Catalunya passen uns anys i després retornen amb la seva ciutat d'origen. És el cas de la mateixa Maria Rivilla, que ens ha reconegut que es troba molt bé a Sabadell, però deixa la seva porta de tornar a Sevilla.
Hombre, yo a la larga, ahora mismo la verdad que estoy bien y estoy estable y no tengo idea de irme a corto plazo. A largo plazo, pues quizás sí, pero por eso que te comento, porque pues la cabra tira para el monte y allí se vive muy bien. Pero bueno, a ver qué tal, a ver si se puede y a ver qué tal las condiciones también por allí, porque, bueno, allí las bolsas y eso también tampoco es que sea la panacea, pero bueno.
És una situació, en aquest cas, de trajectòries vitals, però sí que és una autèntica realitat, doncs, José Miguel Llullens, darrere en COPE, que a Catalunya falten llevadores nascudes o llevadors nascuts i nascudes a Catalunya, i això significa, doncs, que hi hagi, doncs, queixes per part de diverses associacions, per la pregunta que significa, i que tampoc, doncs, arribin molts de fora de Catalunya, però no s'arriben a cobrir les necessitats.
És així, mirat que el relleu generacional és nul, i parlem d'aquests oficis que sembla que tenen un peu a l'extinció, quan són necessaris, un peu a l'extinció, perquè no hi ha un relleu en aquest cas, eh? Mira, Sergi, abans que te'n marxi el 4G, no sé si tu tens cobertura de 4G constantment.
No, tampoc, eh?
Tampoc.
Estic també a la mateixa situació, sí.
Vale, doncs ja està. Parlem i tenim amb una persona que sí que té aquesta cobertura i podem parlar amb ella del tema. És una llevadora de l'Hospital de Palamós, la Lídia Lestegàs, i la tarifa al telèfon per xerrar de tot això. Lídia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'm, en quin moment vas decidir o ser llevadora?
Bueno, jo crec que tindria uns 16 anys o així, que vaig veure a la televisió un programa de naixements, me va impactar molt i vaig començar a investigar una mica de què era la feina aquesta de llevadora i tal, i des d'ahir.
I segurament la majoria de gent que ens escolta sap el que és la llevadora, però per les persones que estiguin una mica així ara confoses, quina és la feina concretament de la llevadora?
Bueno, la llevadora, o en castellà matrona, és una de les professions més antigues del món i, entre altres coses, el nostre rol sí que és veritat que tothom ho coneix en relació al part, en atendre parts normals,
sí.
Que és veritat que és una gran part de la nostra feina, però en general nosaltres al final som expertes en salut sexual i reproductiva i podem treballar en tota aquesta esfera també a nivell no només obstètric sinó també ginecològic. Acompanyament a l'anticoncepció, acompanyament a la maternitat, donar suport a temes dels recent nascuts, i, bueno, evidentment, això, el tema del part.
Quan parlem de la llevadora, moltes vegades jo tinc la imatge de la llevadora, la matrona, com dius en castellà, que va a les cases a ajudar les dones a parir, no? En aquest cas, això passa
bueno,
molt?
Encara hi ha.
Per això dic, això passa molt? Hi ha moltes dones que volen donar llum a casa?
Bueno, no hi ha moltes, però sí que és veritat que concretament a Catalunya, en representació del resto del territori espanyol, sí que és una proporció més elevada. I bueno, sí que s'està retomant, perquè és veritat que en el sentit que els parts de barris no està contraindicat el donar la llum a casa, i hi ha llevadores que es dediquen a això, sí.
D'acord. Bé, darrerament, quan parlàvem de medicina i de sanitat, hi ha molt enrenou per l'escassetat, per les condicions, etcètera, etcètera. No fa gaire vam viure una vaga, no?, de la sanitat en aquest cas. Les llevadores esteu en la mateixa situació? És a dir, saturades de feina? Hi ha poques llevadores perquè els necessita?
Home, jo no sé com està concretament el reste, però diria que quasi que som dels que pitjor estem. S'ha de pensar que se va deixar de fumar llevadores entre el 87, crec, i el 94, parlo ara de memòria,
sí.
Doncs tenim ahí un espai temporal en el que no hi ha llevadores. Avui just sortia una notícia de que en 10 anys perdrem el 40% de les llevadores que hi ha. Hi ha hospitals a Catalunya on per 900 parts a l'any que fan hi ha només una llevadora per torn. La situació és molt greu, perquè a més, ens estem quedant un altre cop només a l'atenció al part, però al no veure llevadores estem perdent tot el reste de la feina que podem fer a nivell d'atenció primària i de prevenció de les malalties en les dones des del punt de vista de l'atenció comunitària.
En aquest cas, Lídia, tu vas molt saturada de feina, suposo, llavors.
Aviam, jo tinc 5 feines.
Ah, molt bé, doncs ja està.
Sí, a veure, és un regalet en el sentit que és veritat que la meva generació, jo tinc 28 anys, és quasi un regalet poder dir que porto independitzades des dels 23, perquè he escollit una professió en la que no hi... O sigui, falta molta gent. En aquest sentit, és bo, però clar, quan estem parlant de seguretat, no pot ser que la gent tingui por d'anar a parir a un hospital perquè no hi hagi prou sanitaris per atendre. I això està passant.
Clar, aquest és el problema, aquest és la por. Bé, fins ara, els anys que portes fent de llevadora, com ha estat l'experiència?
Bueno, a veure, he tingut de tot, la veritat. Per mi és la feina, o sigui, jo sempre dic que la meva feina és com la meva columna vertebral, en el sentit que és molt més per mi que només la meva feina. Mm. Els meus hobbies estan relacionats amb tot el que estigui relacionat a la meva feina, o sigui, m'agrada molt.
Això, el teu és d'arrel directament, no és passió, bàsicament.
Sí, sí, però bueno, no té per què ser així, o sigui, perquè a vegades en aquesta excusa s'emparen per no donar-nos els drets laborals que hauríem de tenir. Però bueno, en el meu cas, correctament, és veritat que estic molt enamorada de la meva professió, no tant de la meva feina, però sí de la meva professió. Però he viscut de tot, perquè és veritat que la pressió que tenim a nivell assistencial és molt, molt elevada. Se'ns demana molt i se'ns dona molt poc. Doncs en aquest sentit, la veritat és que jo també he passat períodes on vaig estar malament a nivell de salut mental, després del Covid, just. Vaig haver d'agafar-me la baixa uns mesos perquè no podia més. I ara mateix estic gaudint d'un molt moment professional, però bueno, que va veure de tot. O sigui, hi ha molta gent que està molt cremada. De fet, aquí a Catalunya, encara no, però a Anglaterra, per posar un exemple, sorry, hi ha com dos terceres parts de les llevadores renuncien a la seva feina. Perquè és una feina que té molta càrrega a nivell de responsabilitat i de feina, però que el reconeixement que té tampoc és el que hauria de tenir i tampoc hi ha un suport com haurien de tenir en darrere.
Lídia Lestegàs, llevadora i president que treballes a l'Hospital de Palamós, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plaer. Doncs aquesta és la situació. Una més, una professió més que s'afegeix a aquesta manca de relleu generacional i necessari. Sembla que ens oblidem dels oficis, en aquest cas. Bé, de seguida parlarem d'energia, perquè resulta, hi ha un informe prou contundent, que diu que aprofitant els espais que s'han d'aprofitar, Catalunya podria generar tota l'energia de casa amb fotovoltaica, amb el sol. Ho podríem fer, es podria fer. Parlem després, però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, feliz miércoles.
Muy buenos días. Pues mitad de semana, aquí estamos.
Pues ya estamos.
Que nos ha pasado ya la mitad y nos queda la otra mitad.
Como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en el miércoles, ¿eh?
Y como quien no quiere la cosa, seremos en verano ya dentro de poco, ¿eh?
Oye, mira, espero que mientras tanto llueva, que si en los pantanos.
Sí, por favor, sí.
Mira, hoy me he levantado, me he mirado al espejo y no sé si sería por el resfriado que llevo lo que sea, que me he visto una cara que digo, cruz, los años se están reflejando en la cara. Y digo, pues mira, voy a aprovechar que hoy tengo a la doctora para preguntarle, oye, ¿es muy caro rejuvenecer?
Rejuvenecer, si entendemos por rejuvenecer, vernos mejor, es decir, ver algo, algún signo que nos haga sentir mejor, no es caro en absoluto, José Miguel. Ajá. Es decir, esto tiene que quedar muy claro porque hay muchísimas personas que yo creo que no toman la decisión o no se ponen en marcha pensando eso, ¿no? Lo que tú estabas pensando, esto es caro, yo no voy a poder acceder a ello. Yo te puedo decir que muchos profesionales como yo, yo no soy la única, con una o dos jeringas de ácido hialurónico, con un estimulador de colágeno, podemos hacer auténticas maravillas. Ojo, milagros no, porque los milagros no somos capaces de hacerlo, porque estoy dando ejemplos de personas que efectivamente tienen unas características y unas indicaciones que con esa jeringa de hialurónico pues se va a ver muy bien o con ese estimulador de colágeno. Entonces, dar ese input, hacer esa sesión, utilizar aquella técnica que pueda hacer que una persona se vea mejor, en absoluto es caro. Lo que sí tengo que decir es una cosa muy importante y es que no todos los productos que se están utilizando dentro del sector de la medicina estética son productos con marcaje CE, es decir, marcaje de la Comunidad Europea y, por tanto, autorizados por Sanidad. Esto le pido, por favor, a los oyentes de tu programa que lo tengan muy presente, porque a veces deseamos el mejor resultado con el menor coste. Y ojalá fuera posible, pero no es posible en la mayor parte de los casos. Es decir, vienen muchos productos de países orientales que no tienen marcaje de la Comunidad Europea, son productos muy baratos, pero yo tengo que dar una información porque el paciente tiene derecho a saber. Claro. Este producto, si un médico lo utiliza, primero, no le está cubriendo la póliza de responsabilidad civil del Colegio de Médicos. Es decir, que si se deriva algún tipo de repercusión, ese médico está completamente desamparado. Y luego, al no tener marcaje de la Comunidad Europea y no tener marcaje de sanidad, ese médico, porque entiendo que la infiltración la tiene que hacer solo un médico, es decir, ya no pongo en duda de que no va a ser un médico quien lo haga, ¿no? Entonces, ese médico estará utilizando productos no autorizados por sanidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo hoy, vamos, no te digo que me jugaría mi mano, pero creo que la mayor parte, por no decirte todos los profesionales que hacemos medicina estética, utilizamos productos con marcaje europeo. Entonces, atentos también cuando personas que no son profesionales médicos pueden ofrecerle a los pacientes según qué cosas, porque se pueden derivar problemas y son problemas derivados del uso de productos no autorizados y realizados por personas que no están autorizadas. Pero dicho esto, utilizando lo que tenemos que utilizar, los resultados que podemos conseguir para que una persona se vea mejor pueden ser muy importantes y te voy a dar una oscilación con 400-500 euros. Es decir, podemos hacer una o dos sesiones con un resultado precioso, que esa persona ya se va a ver mejor y, bueno, se va a sentir más cómoda consigo misma. Otra cosa es si el proceso de envejecimiento es un proceso más complejo, es un proceso que tiene más alteraciones, y entonces, evidentemente, ahí vamos a necesitar más cosas y también se va a encarecer el tratamiento. Pero esa partida de base, esa sesión de base, esa técnica que te da ese chute, ¿no?, que tú te ves mejor, en absoluto es caro. Y luego, y ya cierro con esto lo último, José Miguel, que nadie se sienta mal por quererse ver mejor a nivel facial. Porque yo que trato la obesidad y trato el rejuvenecimiento facial, veo que las personas que vienen con problemas de obesidad vienen diciendo, no, es que por salud lo necesito, y las personas que buscan sentirse mejor a nivel facial es como que se sintieran mal por algo que ellas piensan que la gente puede ver frívolo. No es en absoluto frívolo. La salud es bienestar físico, psíquico y emocional de los pacientes, y por tanto, si yo me tengo que ver o quiero verme mejor, en absoluto es frívolo que busco un tratamiento facial.
Perfecto, pues mira, ha respondido a mi pregunta básicamente. Ya sabéis que podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631, y que en la web vais a encontrar toda la información. Estarbene.es. Esa es la web del centro, y además podéis seguirlo en Instagram. Estarbene, medicina estética, es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Por cierto, gran podcast que tenéis en estarbene.es, ¿eh? La situación de la sanidad en España, ¿de qué se quejan los médicos? Es una problemática amplia esta.
Bueno, amplia, que está ahí a la orden del día, y yo creo que muchas veces bueno, la postura de los médicos se sabe porque está ahí, pero yo creo que hemos querido tratarla con muchísimo cariño para que entendamos que es un problema de todos, no solamente de los médicos, también de los pacientes.
Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Feliz miércoles, adiós, hasta adiós. Luego. Y de seguida, parlando de aquest tema, és un informe molt demolador que diu i diu clarament que si aprofitem tots els llocs o que hem d'aprofitar Catalunya, es podria produir tota l'energia necessària. En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más.
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93 540 8522, 93 540 8522.
Cerrado domingos noche. ¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Suski celebra esta temporada su 40 aniversario y para celebrarlo nos vamos a Andorra. El jueves 16 de marzo emitiremos las escapadas de nieve de COPE en directo desde una de las tiendas del Grupo Pic Negra Suski. Especialistas en alquiler y venta de material para la nieve y la montaña en Soldeu, a pie de pistas de Gran Valira. Las escapadas de nieve de COPE te ofrece toda la actualidad del esquí y la nieve y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Los jueves entre la 1 y las 2 de la tarde en COPE Cataluña y Andorra con David Velasco y Juanjo Ramón Prat.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
D'aquests temazos que a més va guanyar Eurovisió representant a Suècia, Eufòria. Eufòria seria si l'energia fos més barata en aquest cas. Un estudi prou contundent diu que si aprofitem tots els espais per posar espais que es poden aprofitar, per posar plaques fotovoltaiques, Catalunya podria generar tota l'energia que necessita. Parlem d'això amb el doctor en ecologia i director de l'Observatori de Sostenibilitat, el senyor Fernando Prieto. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, yo leo la esencia de ese informe, Fernando, y sí, me quedo con que Cataluña podría sacar toda su energía de la fotovoltaica utilizando los espacios degradados. Así por encima sería una cosa así, y me impacta.
Sí, pero sería no energía, sino electricidad.
Electricidad.
Porque la energía sí que incluiría todo el tema de los combustibles, calefacción...
Vale, de acuerdo.
Sería por otro lado, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, sí que es cierto que hay un gran potencial de superficies degradadas, es decir, estamos hablando de zonas mineras abandonadas, escombreras, llanas las autopistas, en muchas zonas vertederos, escombreras, donde se podrían poner estas fotovoltaicas y además todos los tejados de Cataluña, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos esto en Cataluña, conseguiríamos, por supuesto, una disminución del CO2, un aumento de la energía para que toda la gente la pudiera utilizar en los tejados, pues utilizar tu energía sin más intermediarios, sin que tenga que venir de otras comunidades autónomas, pero además evitaríamos que se pudieran producir, pues eso, los alcarras de turno. ¿De acuerdo? Es decir, no necesitaríamos transformar zonas agrarias o zonas forestales, que es lo que está pasando en Cataluña y en muchas otras partes de España, que de alguna forma es que no tiene sentido. O sea, nos estamos cargando zonas agrarias que son muy interesantes para todos y sustituyéndolas por estas zonas, por zonas que al fin y al cabo son zonas industriales, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, en este aspecto, Cataluña podría ser muy, 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 muy original y muy, muy prioritaria, ¿no? O sea, podría explicar al conjunto de España cómo hacer esto.
Fernando, no sé si me tendrás respuesta para lo que te voy a preguntar ahora, pero lo que estás explicando es tan coherente, es tan lógico, que ¿por qué no se hace?
Ya, es algo evidente, es que es algo que no se entiende.
O sea, parece muy de sentido común. Utilizamos una pedrera que en desuso, utilizamos un vertedero que ya está o clausurado y se utiliza para estas cosas. ¿Por qué no se hace?
Ya, es algo que no se entiende, es algo que no se entiende en absoluto, ¿no? Este informe lo financió Aliente, de acuerdo que son un montón de pequeñas organizaciones que en toda España es un montón de gente que están muy muy enfadados por cómo se está haciendo, ¿no? Porque estamos viendo que hay comunidades enteras que se están desalojando o unos impactos, como vimos también en los propios Goya, ¿no? Que las comunidades enteras que tienen problemas enteros por, ¿sabes? Por ejemplo, en temas de eólica y tal, por una serie de impactos por las renovables, ¿no? Entonces lo que dices tú es que tiene toda la razón, ¿no? O sea, ¿por qué no se pone esto en zonas mineras, zonas autopistas, vertederos, canteras, infraestructuras lineales? Vamos a pensar en las infraestructuras lineales que tiene Cataluña, la P7, por ejemplo, etcétera, sí, etcétera, donde se podrían poner todas estas placas sin ningún tipo de impacto, ¿no? Y también lo importante es que, claro, la energía, si tú la tienes cerca, la tienes en tu tejado, la tienes en una comunidad energética, la tienes en un polideportivo cerca, tú la puedes utilizar de allí, la puedes aprovechar de ahí, sin necesidad de intermediarios y que venga de todas partes, ¿no? Pero sí es cierto, Cataluña ahora mismo tiene muy poca energía renovable, yo creo que será de las que menos tiene de España, ¿de acuerdo? Y sí que sería muy importante aumentarla de esta forma, ¿no?
¿Sabes? Yo a veces cuando oigo hablar de estas cosas que me parece que tienen, que, o al menos lo interpreto con mucho sentido, casi con lógica, ¿no? Mucha lógica, mucho sentido común, me da a mí la sensación que, claro, a partir de aquí, después de ver que tiene sentido, entramos en una piscina de burocracia, de movimientos, de intereses, que a veces supongo que es lo que debe frenar, o lo que digo es demasiado conspiranoico.
No, es totalmente cierto, vamos, es que todo el oligopolio energético está intentando que España no aproveche sus propios tejados solares, ¿no? Estamos viendo que en California hay 1,5 millones de tejados solares, en Alemania, que no sale el sol, hay 2 millones de tejados solares, en el Reino Unido 800,000 y en España habrá, no sé, 200,000 máximo. Y en Cataluña, no sé, pero igual hay 30,000, pero es que en Cataluña podría haber 1,000,000 de tejados solares, de tal forma que toda la gente usara su energía y la aprovechara, ¿no? Ahí la Sarsa, por ejemplo, está haciendo un trabajo como muy interesante ahí en Cataluña, ¿no? Son un montón de pequeñas entidades que están trabajando por la transición energética justa, que lo que están intentando de alguna forma es aprovechar todos estos recursos que están encima y que de alguna forma nos permitirían que todos los ciudadanos pues tuvieran una energía mucho más barata, ¿no?
Pues Fernando Prieto, doctor en Ecología y director del Observatorio de Sostenibilidad, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros, muy amable.
Doncs ja ho heu sentit, el que és que no s'entén. No s'entén, suposo que hi haurà motius, no? Que igual s'escapen, igual el pensament que he posat a la taula igual amb l'etiqueta de conspiranoia no era tan conspiranoica, em sembla, eh? Bé, baixem al món real, les qüestions que passen. A Barcelona es roben dos bicicletes cada dia de mitjana, cada dia. De seguida parlem d'aquest tema amb Marc Puerto. Marc, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en...
A Barcelona roben de mitjana dues bicis cada dia. Marc Puerto, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, perquè aquests vehicles desapareixen de la via pública però també de garatges, trasters o balcons, i els Mossos alerten que tots els models són susceptibles de traure els lladres, però que la meitat dels que se sostreuen són bicis BTT, és a dir, bicicletes tot terreny de muntanya, i per això els lladres no aprofiten l'oportunitat i s'emporten les que són més fàcils d'agafar. Molts d'aquests robatoris solen produir-se fruit d'un descuit o per excés de confiança, i per això els Mossos recomanen deixar-les sempre ben lligades, encara que estiguin guardades a casa.
Però ben lligades, eh? Sí, ben lligades, ben lligades. Ja veig que tu també estàs ben refredada, eh, Marc?
També.
Tot s'ha de dir, ja. Però què podem fer per evitar que ens robin la bici? Tenim al telèfon el membre de la Junta Mou't en Bici de Girona, el senyor Xavier Coromines. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Xavier, molt amable. Escolta'm, que es roben massa bicicletes cada dia, potser.
A veure, de bicicletes sempre se n'han robat, però en aquests moments podríem dir que hi ha dos tipus de robatoris.
Sí.
Un, el robatori, diríem, en el carrer, de bicicletes que es deixen allà, moltes vegades mal tancades, que quasi no tenen un valor no gaire gran.
Sí.
O després hi ha els altres robatoris de bicicletes professionals que es roben en els garatxos, perquè la gent es pensa que deixant-les en els garatxos ja és suficient, i aquestes, fins i tot hi ha grups organitzats que ho han fet, perquè estem parlant de bicicletes que poden anar de 5.000 a 10.000 euros cada una.
Ahà.
Poc els Mossos. Aleshores, serien un tipus de robatoris diferents.
Clar, estem parlant, Xavier, que aquesta seria la bicicleta, el carmelet potent pels lladres seria aquestes bicicletes, no? Aquestes bicicletes professionals de 5.000 euros. Vull dir que no, sí. no és poca pasta.
Sí, les elèctriques també és una nova modalitat que són bicicletes que són cares i que tenen, es roben i es desmunten. Ara fa poc em varen trobar unes quantes. I és un robatori a l'interior de les vivendes i dels garatxos que la gent l'ha de protegir de quina manera, jo dic. Doncs la millor manera de protegir-la és amb una segona robatori, aquesta seria la primera. I la segona, que fins i tot estiguin a dintre de les cases, estiguin lligades i tancades. S'ha de fer més difícil que puguin emportar-se-la fàcilment.
Les persones, Xavier, les persones que tenen una bicicleta d'aquest valor acostumen a tenir-les assegurades?
Hi ha de tot, perquè moltes vegades també hi ha gent que té assegurances de la vivenda i a dintre hi posen doncs, el valor que pot tenir una bicicleta. Això ja depèn de cada pòlissa d'assegurances, però les companyies volen que també figuri, perquè aquests valors
Clar. Ja
podrien ser a vegades més cars fins i tot que una joia que puguis tenir per casa, no?
No, per això estem parlant de 5.000 euros, com deies, de preu mitjà. Segurament hi ha de més cares i de més barates, però aproximadament.
Sí. Exactament.
Que ja és un què.
Sí. I després, en el carrer, el que ha de fer la gent, a vegades, i sempre dic alguna broma, dic, tens un candau que amb una mossegada el podries trencar. Gràcies d'això, però la gent ha de saber que, com a mínim, ha de posar un candau de 35 euros de per món. No s'ha de posar això petit en el carrer, i sobretot el pitjor és deixar-les a la nit. Si es pot, com més possible sigui de tancar la bicicleta en un lloc, diríem, de cobert, i no deixar-los al carrer, doncs és la millor garantia que la gent pot tenir.
Clar, perquè suposo, Xavier, que, per exemple, les bicicletes més cares, les que són més preuades pels lladres, no tenen tenen una identificació que
sí.
Tenen identificació. És com el vestidor dels cotxes o no? Disculpa sí, la meva ignorància d'això, sí.
No, en general totes les bicicletes tenen un número a sota on hi ha el pedalier, però no, i els registres, hi ha alguns municipis que els han fet, però no hi ha un registre únic de bicicletes. La Red de Ciudades per la Bicicleta va fer un registre que encara funciona, que se'n diu Biciregistre,
sí.
I des d'allà es registren i es fan les fotos de la bicicleta. És un sistema que si amb la DGT i els serveis catalans de trànsit i els altres, i els bascos, es podria fer un sistema unificat, però això encara està... No acaba de funcionar, Perquè després s'han d'implicar les policies locals, s'han de pujar les bicicletes que es troben, perquè hi ha moltes bicicletes que s'han trobat, però després no es troba el propietari perquè estan en una altra localitat, i les bicicletes d'aquestes al final doncs van a subhasta. Això és una cosa que s'hauria d'avançar cap aquí, de fer un registre únic i potent de bicicleta, sí. Que la gent tanqui bé les bicicletes, això sí. Que els lligui bé, i a vegades hem vist que algú no lliga ni el quadre, han de lligar bé el quadre. Els ajuntaments ara s'han espavilat i han posat aquestes U's perquè permet tancar-los millor, però encara falta camí.
Quadre i rodes, ben lligades, seria la clau, sí. No?
Exactament, sí.
Doncs Xavier Coromines, membre de la Junta de Mouta en Bici de Girona, gràcies per la xerrada, molt amable.
Adéu-siau.
Cuida't. I ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.